Com dèiem, encara falten una mica més de 2 mesos i mig per les eleccions municipals, però a Barcelona la cursa per l'alcaldia està molt disputada, unes enquestes que apunten uns resultats, podríem dir que força igualats, entre 4 candidats, tot i que algunes situen ja com a guanyador el candidat de Junts, Xavier Trias. Senyor Trias, bona nit.
Bona nit.
Ara, de seguida entrarem en matèria, però avui sap que estem molt pendents d'aquest ciberatac que ha rebut l'Hospital Clínic.
Això és un disbarat i només espero que enxampin els tios que organitzen aquestes coses i palmin de debò.
Li preguntava perquè vostè és metge, va exercir de metge fa uns quants anys, però sí que ha tingut diversos càrrecs en l'administració, ha estat conseller de Salut, president del Consell d'Administració de l'ICS. Sí. Clar, m'imagino que abans aquestes coses no passaven d'aquesta manera. Tenir digitalitzat doncs, tot l'historial té uns avantatges, però també ara ens trobem amb aquesta vulnerabilitat.
Això no havia passat mai. Jo crec que no havia passat mai. Això és completament nou de fa molt poc. I el gros és que gent que en molts casos acaba demanant diners i ho fan, doncs, escolta, això és com un acte terrorista, quasi, perquè aquí va la vida de la gent. Mm. I, per tant, jo crec que és molt greu, molt greu, i no ens ho podem prendre sense broma, sinó que jo crec que s'ha de tenir les idees molt clares, que això s'ha de perseguir a fons. I quan es descobreixi qui és que fa aquestes coses, doncs, escolta'm, el pes de la justícia l'ha de caure plenament a fora i espero que els hi caigui de bo, que no passi com passa ja cops amb la justícia, que, bueno...
Ara, precisament, li vull preguntar sobre això també, perquè sense deixar de parlar de l'actualitat, també deixi'm que li pregunti per l'Operació Catalunya. Avui l'exconseller Jaume Giró, que ha presentat aquesta querella contra l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, contra el seu número 2, Francisco Martínez, l'exsecretària del PP, María Dolores de Cospedal, també contra l'excomissari de la policia espanyola. Clar, després d'aquests últims moviments, ara mateix explicàvem abans que els jutjats madrilenys hi ha com a mínim 6 querelles contra l'Operació Catalunya, entre elles aquesta de Sandro Rosell. Li volia preguntar si vostè mourà fitxes, si presentarà alguna querella.
El curiós és que no actuï d'ofici el Ministeri Fiscal. Quan passa tot això...
Però tenint en compte que no ha actuat d'ofici, vostè s'ho està pensant?
És que jo he actuat no d'ofici, jo he actuat de part. I he actuat contra el Mundo en el seu dia, i en el Mundo el van declarar no culpable d'haver publicat això per opinar de que la font d'informació que tenia havia de ser creïble i que era la font del Ministeri de l'Interior. Jo m'he querellat contra el ministre de l'Interior i no m'han admès la denúncia a tràmit.
Però veient que ara sí que s'està movent alguna cosa, que n'estan acceptant algunes...
És que jo les proves que tinc... Escolta'm, fixa't, les proves que jo tinc és la gravació en què el senyor Jorge Fernández i el senyor de Alonso parlen i s'expliquen pues, les trastades que ens feien. Però amb la gravant, que escolta'm, s'ho graven, però no els gravo jo, s'ho graven ells. És a dir, això no és, dius, és que el Trias els ha gravat i ha pogut manipular. No, s'han gravat ells i, a més, va, aquest senyor, el de l'Alonso, va en el Parlament català i diu que és veritat aquesta conversa. No diu, escolti, aquesta conversa no és veritat, està manipulada. Diu, no, és veritat. I no li passarà res.
Per tant, vostè no confia que pugui passar res més amb les proves que ha presentat fins ara i veient el que ha passat?
No sé el que pot passar més, perquè no... És que no els veig entusiasmats a que passi. És a dir, fixa't que això ara sigui un escàndol, perquè era una manera de pressionar el senyor Bárcenas perquè no cantés, i llavors això... Pues hi ha una acció de la... sobre això, ja dic, escolta'm, sobre el meu pues no hi ha hagut cap pressió. Jo estic sorprès. Jo cada dia estic més indignat amb això. Però és una indignació que em convenç de que això ho han de canviar. És a dir, la justícia no funciona bé. No funciona bé. Això hi ha un problema aquí de fons molt gros que fa que les coses no vagin bé. I contra els suposats independentistes tothom s'atreveix molt, sobre altres ningú s'atreveix gaire.
Per tant, li pregunto per última vegada, no t'he pensat presentar cap querella? De moment no farà
bueno,
res.
Bueno, és que no tinc recorregut. És a dir, si tingués recorregut sí que el presentaria. Però perquè em gasti els diners i em tornin a dir el mateix que ja m'han dit, perquè a mi em diuen, escolta, tornaran a dir el mateix. I em diuen, bueno, doncs jo no em torno a gastar els calés perquè em tornin a dir el mateix. Diu, Sara, això què et genera? Home, a mi em genera una gran indignació i em genera una indignació, amb perdó, també contra els mitjans. Perquè ara tothom ho ha descobert. I ara tothom, com si ja s'hagués aparegut de no sé què. Jo dic, no, però si això fa... Hi ha un munt d'anys que ho sabem, que són uns xoriços i que fan xorissades.
Home, però vostè ho ha explicat altres vegades i ho ha pogut explicar
sí,
als mitjans.
Sí, però no he vist que es creés l'onada. Ningú ha demanat la dimissió fora del meu grup. Ningú ha demanat la dimissió del senyor Jorge Fernández Díaz. És a dir, no veig que hi hagi... Ara sí que tothom de cop s'ha calentat, això. Però jo m'he estat, pues, 7 o 8 anys, pues, que, home, clar, oh, t'han fet una trastada, t'han fet una trastada. Sí. No m'han fet una trastada. És que hi ha un tio que és un immoral. No és que m'han fet una trastada, és que és un tio que és un immoral. Perquè és un senyor que es creu que defensar Espanya és fer unes irregularitats gravíssimes.
De qui ha trobat a faltar que digués alguna cosa més sobre aquest pues, cas o que demanés la dimissió de Jorge Fernández Díaz?
L'únic que sempre ha explicat el meu cas és el senyor Iglesias. Que jo li agraeixo. Però el senyor Iglesias ho utilitza per defensar-se ell de la situació que ha viscut ell, Que jo dic, però és que no és el mateix el que li ha passat a mi, el que m'ha passat a mi, del que li ha passat a vostè, Perquè no té res a veure, les situacions són absolutament diferents. Però és veritat que és l'única persona que, fora de campanya electoral, que en la campanya electoral va venir aquí i pues, va parlar del Trias, dels corruptes, del no sé què, Però després, pues... ha estat un home pues, que ha estat comprensiu, dient, no, en aquest senyor el persegueixen com em persegueixen a mi. Dic, home, que bé.
Però jo no li preguntava per qui li ha donat suport, sinó per la resta, per qui ha trobat a faltar. Vostè deia, no, ningú més ha demanat la dimissió de l'exministre de l'Interior. Pues de qui ha trobat a faltar, per
la
exemple?
La senyora de Colau. Miri, si és fàcil. Si queda demostrat... com que vaig quedar demostrat ja en el seu dia això, pues, no entenc pues, que la senyora Ada Colau continués pues, dient segons quines coses que no tenen sentit.
Vostè més d'una vegada li ha retret a l'alcaldessa de Barcelona que no li hagi demanat perdó per haver aprofitat aquella informació del Mundo per la campanya. Ho va dir fa uns anys aquí al Món a RAC1. No sé si n'ha pogut parlar amb ella d'això alguna vegada.
Sí, sempre que parlo amb ella em diu que ella no s'ha referit mai a mi. Que s'ha referit en el meu partit, que és un partit corrupte. I era, vaja. És a dir, ella sempre... Senyora Colau, que és molt teatral, sempre té unes excuses intel·ligents, però que no es corresponen a la realitat. És a dir...
Li sap greu que no,
em
que
sap,
no li hagi demanat perdó.
Em sap greu perquè en política no val tot. Política no val tot. I nosaltres ens hem d'acostumar a una cosa que s'ha perdut bastant, i és que la guerra política, o la lluita política per aconseguir guanyar unes eleccions, no vol dir que acabem enfadats tots. Jo sóc amic del senyor Joan Clos, sóc amic del senyor Jordi Hereu, però també hem batallat, jo he guanyat les eleccions, n'he perdut altres, però som amics i saben perfectament que si jo un dia els hi puc fer un favor o necessiten alguna cosa, jo els hi faré perquè els hi tinc apreci i els hi tinc estima.
Vostè creu que allò el va fer perdre les eleccions?
No només allò, més coses. És a dir, l'operació Catalunya sí. L'operació Catalunya sí.
Em referia a l'operació Catalunya...
L'operació Catalunya sí. Perquè el que ha fet l'operació Catalunya és que ha destruït Convergència. Una altra cosa és que es pot dir, home, però és que Convergència va fer coses mal fetes. Bueno, però realment, pues, ens va fer mal. Jo crec que el president Pujol es va assustar, va fer una declaració que jo crec que era equivocada, i, bueno, pues, escolta'm, pues, així es va anar, i, escolta'm, i és la vida. Escolta'm, ara, és veritat que jo dic, home, ho podíem haver fet millor nosaltres.
Mm-hmm. Ho podien haver fet millor?
Sí, oi tant. Sí, sí, hi ha coses que no s'han fet bé i jo crec que no reconèixer el que no fas bé és un error. És a dir, la vida hi ha cops que no fas bé les coses. Molts altres no les han fet bé i no han destruït el partit.
Parlem de pactes, perquè vostè ha deixat molt clar aquestes setmanes que no pactarà amb Ada Colau.
Home, clar, si jo això ho vull treure-la.
Amb Collboni sí que hi pactaria.
I amb Esquerra, jo amb els socialistes i amb Esquerra, pues, evidentment, jo he d'aconseguir, jo, encara que guanyi, he d'aconseguir suports per ser alcalde.
No té por, per exemple, que Jaume Collboni el pugui deixar plantat, com ha fet ara aquests últims mesos amb el govern amb Ada Colau?
Home, a mi em fa por tot. És a dir, jo ben vist el que ja he vist aquí a l'Ajuntament de Barcelona, i és que la senyora Colau salí amb el senyor Valls per continuar seguint alcaldessa i li tregui l'alcaldia al senyor Ernest Maragall, doncs m'ho crec quasi tot de segons quins personatges. Ara, jo crec que hi ha coses que espero que no passin, no? Hi ha coses que espero que no passin. Jo tinc bona relació tant amb la gent d'Esquerra com la gent del PSC, tinc molt bona relació. I, bueno, escolta'm, espero que siguem capaços de sortir-se'n i de fer... Vaja, jo espero primer guanyar, estic convençut que guanyaré, i segona, la gent ha de saber que si guanyo, evidentment, en el meu govern no hi estarà la senyora Colau, i, evidentment, no tinc problemes per entendre'm amb els altres dos partits, amb Esquerra i amb el PSC.
Alguna preferència? Si pogués triar, si estiguessin en... sumés tant amb uns com els altres.
Com que no pot ser preferència, perquè això és qui vulgui. És a dir, això tu pots preferir una cosa o una altra, però no té cap sentit. És a dir, has de, pues, entendre't. No? Tenim l'obligació d'entendre'ns. I, a més, jo crec que és bonic que tinguem l'ocasió d'entendre'ns i de fer que les coses vagin bé.
Vostè ara em parlava d'aquest passat de Convergència. Jo l'he presentat com el candidat de Junts, però realment hem de dir que no hi ha rastre de la marca Junts per enlloc.
Home, no, perquè...
No li agrada el seu partit, no li agrada el seu nom, no s'hi acaba de sentir còmode.
Sí, que m'agrada el partit, home.
Doncs com és, que no,
de Junts?
Com és que no surt el nom de Junts? Perquè home, el dia de la presentació va cridar força l'atenció.
Perquè el que intento és fer un eix transversal. Ni amb Junts, intento anar amb el PDeCAT, intento anar amb Demòcrates, intentaré que s'hi sumin nacionalistes d'esquerres, és a dir, intento fer una massa de gent.
I Junts no és transversal.
Sí, però ho faig perquè estic a Junts, que és transversal.
Però aleshores, per què no surt el nom de Junts?
El
seu Twitter, per exemple, els cartells, les imatges...
Pues molt clar, perquè em presento com a Trias. Presento com a Trias, i a més em presento com a Trias perquè vull guanyar i perquè vull aconseguir que la gent que no se sent de Junts em voti a mi.
Se sentiria més còmode, per exemple, les sigles de Convergència?
Si no és qüestió de sentir-se còmode. Jo sóc un entusiasta de Convergència, però Convergència no existeix. És a dir, això és una teoria... És a dir, la gent... Perdoni'm, perquè ara diré alguna cosa que igual la molesto. La gent malèvola em diu el postconvergent. Perquè miren de trencar-te una cama. L'altra gent que vol trencar una cama et diu l'independentista. I l'altra gent que et vol trencar la cama et diu que no et vols definir i que no poses el nom de Junts. Bueno, doncs escolta'm, jo el que faig és presentar-me com a Xavier Trias, torna a Barcelona, torna Xavier Trias, i escolta'm, i jo crec que l'ambient que noto pel carrer és un ambient d'entusiasme i de moltíssima gent que vol recuperar una cosa molt important, que és que volen recuperar l'orgull d'una Barcelona que la senyora Colau, a base d'enfrontar-nos uns amb els altres, ha aconseguit una cosa que té molt mèrit, i és que estiguem tots enfadats. És a dir, tu te'n vas pel món i tothom parla bé de Barcelona. Tu et mous en aquesta ciutat, tothom parla malament de Barcelona.
És el discurs que s'està trobant vostè al carrer?
Sí, sí, jo vaig pel carrer i em trobo gent excitada, en molts casos jo dic excessivament inclús excitada, que fora, Trias, has de treure la Colau. Dic, home, escolta'm, deixa'm que t'expliqui el que farem. Perquè és veritat que consisteix en que la Colau no mani, però l'important de debò és explicar què farem. Perquè jo crec que... Escolta'm, jo la meva gran diferència amb la Colau, que és una diferència molt important, és que la meva manera d'entendre que s'ha de lluitar contra la pobresa és crear activitat econòmica. Cosa que a la senyora Colau no li agrada crear activitat econòmica. Està contra els poderosos, contra aquests que... Bueno, pues, escolta'm, nosaltres, Barcelona, necessita crear activitat econòmica. Necessitem crear activitat econòmica. Sostenible, evidentment, activitat econòmica sostenible, però necessitem crear activitat econòmica, perquè si no tindrem pobresa. Si no, no tindrem. Tenim pobresa.
Ja, anava a dir, ja en tenim, no?
Tenim pobresa. I la manera de lluitar no és donar subvencionetes. La manera de treure aquesta gent d'aquesta situació difícil és creant activitat econòmica.
Creant activitat econòmica, com ara quina? Per exemple, li pregunto pel
de tot tipus, nosaltres...
Pel escolta, turisme, nosaltres, no?, que és una de les grans activitats que té Barcelona.
Bueno, no l'única. Nosaltres tenim, escolta'm, l'activitat econòmica que tenim, tenim un tant per cent important d'activitat econòmica industrial, tenim un tant per cent d'activitat econòmica que és comerç, que és molt important, tenim una part d'activitat econòmica que és turisme, i tenim una part d'activitat econòmica que són serveis com la sanitat, com l'educació, com les universitats, com la recerca, com la investigació, i clar, dius, elegeixi una. No, totes alhora. Perquè això és el que ens dona força i ens fa diferents a molts llocs del món. Nosaltres tenim una situació que la gent ho ha d'entendre, si ho fem bé, tenim unes possibilitats immenses que molt poques ciutats tenen. El que passa és que si nosaltres ens tanquem en el no, tot és que no, pues acabarem molt malament, acabarem molt malament.
I fins ara tot ha estat no?
Bueno, jo crec que s'equivoquen en moltes coses, sí. És a dir, en corregir coses, és veritat. Perquè, si no, jo diria mentides, si no m'agrada dir-les. És a dir, la senyora Colau, que era desfavorable a Telefònica i que anava contra el mobile, doncs pues ara s'ha tragat el mobile. La senyora pues s'ha de tragar la Copa Amèrica. Pues, escolta'm, s'ha de tragar tot un conjunt de coses.
S'ha d'empassar, creu, perquè ho fa contracor.
Home, s'ho ha d'empassar perquè és de lògica. Si tu tens la possibilitat de tenir la Copa Amèrica que et posa en el món, i a més la Copa Amèrica, en contra del que es creu la gent, això no són unes carreres de vaixells, de gent pija que, o de gent... No, això són carreres de vaixells que utilitzen l'ultimíssima tecnologia. I això és una revolució. Això és una revolució. I això ens serveix per explicar el futur d'aquesta ciutat, que ha de ser un futur en què la tecnologia tingui un paper molt important, però molt important. I, per tant, escolta'm, ens serveix de discurs. Una cosa que es popularitza en el món, perquè és veritat que la Copa Amèrica durant uns mesos això té una traducció mundial, i, per tant, estarem nosaltres, la ciutat de Barcelona, a totes les pantalles i a tots els indrets, doncs, home, escolta'm, és molt important, i és molt important que tothom estigui alineat amb això, perquè que ningú es cregui que només és una carrera de vaixells. Mm-hmm. El senyor Hoffman, jo l'altre dia li vaig dir, escolta'm, el mobile ha d'apostar per la Copa Amèrica, perquè això és noves tecnologies. És noves tecnologies, com el mobile ha d'apostar pel sonar. El sonar és una revolució. I això tu pots creure o no creure, tu. Si tu creus, farem una ciutat... Fixa't, allò del clínic. Sí. Això és allò del clínic. El clínic, un bon dia, els metges comencen a dir que són els millors. Som els millors, som els millors, som els millors. I a l'Hospital Clínic, jo dic, són els millors. Jo sempre dic que el millor és en l'hospital que estava jo, que era el Vall d'Hebró, però el clínic és... Escolta, jo dic, home, si tu no t'ho creus, és a dir, si tu no et creus aquestes coses, això no va endavant.
Sí. Deixi'm que avancem amb altres qüestions que han estat polèmiques, perquè no ens queda gaire estona, amb altres qüestions que han estat polèmiques durant aquests últims mesos, anys a Barcelona. Per exemple, vostè ha deixat clar que no li agraden les superilles i diu que és millor recuperar els interiors d'illa.
Sí, jo no dic que no m'agraden les superilles, jo dic que no fa superilles. Aquesta senyora diu que fa superilles i no fa superilles. Aquesta senyora fa carrers peatonals, que és diferent que fer superilles.
Però la nomenclatura...
No, perquè el fundador de les superilles, l'inventor de les superilles, que és el senyor Rueda, ho deixa molt clar que és una superilla i no és exactament el que s'està fent. El concepte superilla i el funcionament de les superilles és més complex que el que fa la senyora Colau.
D'acord, doncs...
La senyora Colau el que fa és enfrontar la gent. O sigui, fa un carrer que serà una meravella, perquè el carrer Consell de Cent serà una meravella. Jo vaig néixer allà, escolta, quedarà perfecte el carrer Consell de Cent. Però els del carrer València estaran emprenyadíssims.
Per tant, no li agrada?
No, és que jo crec que no s'han de fer les coses així. Entre altres coses, perquè una ciutat no consisteix a enfrontar uns amb els altres, sinó una ciutat consisteix en posar-se d'acord. I buscar fórmules d'entesa d'uns amb els altres, no de barallar-se uns contra els altres.
Però vostè l'ha sentit, això, que vol recuperar els interiors d'illa.
Sap
més o menys quan se'n podrien recuperar i si amb això n'hi ha prou?
No, home, que va bé, n'hi ha prou. No n'hi ha prou, és que tampoc n'hi ha prou. Escolta, és que creure's que fer el carrer a Consell de Cent peatonal... creure't que això és l'acció sobre el canvi climàtic o sobre el verd, això és una tonteria. Això és una tonteria. Té més sentit cobrir la Ronda de Dalt, perquè hi plantaràs arbres.
Però està parlant d'un projecte que l'he sentit a vostè mateix dir-ho, que pot durar entre 8 i 10 anys. Vull dir, no és una obra immediata.
Clar.
Sobrepassarà aquesta legislatura.
I tant. Però, escolta'm, però és que els projectes s'han de fer punçant-nos d'acord tots.
Però els objectius, per exemple, de contaminació no poden esperar 10 anys. S'han de complir abans.
No 10, i 30 trigaran. O que no ho veu vostè, el que passa amb lo dels cotxes, que diu els cotxes de combustió, l'any 30 s'haurà acabat i ja no en vendran a Europa, i ara ja els alemanys diuen que no.
Per tant, el problema...
Ja ho sabem, nosaltres sabem que hi ha... Totes aquestes transformacions són difícils i complicades. El que no podem fer és que aquestes transformacions es facin antipàtiques a la gent. No és necessari fer-ho antipàtic a la gent. És a dir, que els nens al sortir d'escola necessiten protecció i que hi hagi un radar 30 perquè els cotxes vagin amb cura, això té lògica. Que a les 3 de la nit continuem amb aquesta història no té lògica. I avui dia la tecnologia et permet modular-ho com vulguis. És posar-hi... Escolta'm, hem de fer les coses simpàtiques, no hem d'estar contra el cotxe, contra la moto. Escolta'm, posar els vianants contra les bicicletes i els patinets. No...
És sostenible el volum de vehicles que entren ara, avui en dia, a la ciutat de Barcelona cada dia?
Bueno, és difícilment sostenible, però és així. Perquè no tenim una altra manera d'entrar a la ciutat. És a dir, a mi que m'expliquin quin altre sistema tenim. És a dir, si no funciona bé Rodalies, si nosaltres no ens han fet les inversions que s'havien de fer per tenir una situació millor en la ciutat de Barcelona, Barcelona és una ciutat difícil, perquè té una entrada pel nord, una pel sud, i, escolta, hi tenim el túnel de Vallvidrera, i no tenim més. És a dir, no això dona de sí el que dona de sí. Què s'ha de fer? Parts and right, i que la gent es traslladi amb transport, pues, amb autobús o amb tren. Si els trens no van bé, pues, la gent pues, té dificultats. Malgrat això, la discussió és diferent, que és el que jo plantejo sempre a la senyora Colau. La discussió no és anar contra els cotxes perquè pol·lucionen. Dintre de poc, els cotxes ja no pol·lucionaran. L'Ajuntament de Barcelona...
Però vostè mateix m'ho acaba de dir ara, que s'havia de prohibir la venda el 2035 i Alemanya trigarem, ja ha fet que s'endarrereixi aquesta decisió.
Trigarem, però és evident que nosaltres necessitem buscar un acord de dir, escolta'm, els cotxes acabaran siguent elèctrics o els cotxes acabaran siguent d'hidrogen, no ho sé. Eh? I dic, bueno, doncs hem de fer una aposta, que vol dir doncs, electrificar la ciutat perquè això es produeixi. Igual com demanem que al port de Barcelona els vaixells quan arribin es puguin enxufar, nosaltres hem de tenir la possibilitat de que els cotxes s'enxufin i vagin elèctrics. Ja dic, una, i per tant no pol·lucionaran.
Per tant, vostè és partidari que substitueixin final... els cotxes de combustió pels cotxes elèctrics, però continuïn havent-hi els mateixos cotxes a la ciutat?
No, jo no he dit això, no em faci dir coses que no he dit. Jo dic, escolta, nosaltres el que fem és una aposta de dir, escolta, amb això acabarà amb cotxes elèctrics, per tant, no pol·lucionaran. Una altra discussió diferent, que jo crec que és absolutament diferent, és quin espai han d'ocupar els cotxes i les motos. Quin espai? I quin espai han d'ocupar els vianants? I aquesta és l'altra discussió. I és una discussió que jo crec que s'ha de fer amb consens. No s'ha de fer enfrontant els vianants en els cotxes, o, perquè el que es fa, per exemple, a l'Eixample, de suprimir els xaflans, pues això fa que la carga i descarga es fa al mig del carrer. Quan tu preguntes, dius que però que no veieu que això fa impossible la circulació, diu, és el que volem. Jo, home, això és una bestiesa. Això no té ni cap ni veu. Això, perquè això acaba pol·lucionant. Perquè acabes congestionant. Ningú parla... Una de les lluites més importants contra la pol·lució, i ningú en parla, perquè és una de les coses que afecta més a la salut, són les partícules. Com es combaten les partícules? Pues amb una cosa que avui... Pues és complicat explicar-ho perquè les partícules es combaten regant.
Però no és l'única solució o no potser la principal?
No. Les partícules segur que necessiten regar. Jo dic, escolta'm, i nosaltres hem de regar i com que no podem regar amb segons quina aigua, pues sempre ho hem de regar amb aigua reciclada o amb aigua pues, del freàtic. Que l'haurem de tractar convenientment, i això té un cost, i això exigeix unes inversions, i això exigeix ser intel·ligent, i això exigeix no anar contra. Diu, no, és que anem contra aigües de Barcelona. I jo dic, home, però quina bestia és anar contra aigües de Barcelona? Vostè el que ha de fer és agafar els d'aigües de Barcelona i dir-los què s'ha de fer.
Deixi'm que avancem una mica, perquè passen ja 2:45 de la nit. Obro el torn de paraules als tertulians. Lluís, comencem amb tu.
A veure, no sentint, ara que explicava l'anècdota de Xanfrans, la veritat és que un té la sensació de que a les properes eleccions hi ha una alternativa, la que representa la senyora Colau, més idealista, i una altra que resulta més realista, que seria la senyora Trias. Una més orientada al canvi i l'altra més orientada al progrés. Dins d'aquest canvi que diu haver provocat la Colau o la senyora Colau, vostè, senyor Trias, què és el que més nota a falta? No, en què més ha canviat la ciutat?
Jo crec que el pitjor que passa a la ciutat és que la gent té desafecció. Jo crec que el pitjor que ha passat és que la gent no està orgullosa de la seva ciutat. O sigui, la gent diu, escolta, he anat a Madrid, jo sí que és fantàstic. No és veritat que sigui fantàstic, té moltes pegues, però no pot ser que Madrid sigui fantàstic i que aquí sigui fatal. Jo dic, pues, què ha passat? Pues, home, hem creat una situació molt difícil perquè la gent ha perdut l'orgull de ser de la ciutat de Barcelona i hem de recuperar aquest orgull, aquesta il·lusió, el tenir projectes que entusiasmin, entendre, perquè si no ens estem tot el dia barallant per coses que no ens van bé, no ens van bé com a ciutat.
Eulàlia.
Sí, faré trampa, faré dues preguntes. Una, que veig que li preocupa el tema de la contaminació. Sí. Jo li diria, què farà vostè amb la contaminació generada pels creuers i els avions, que en part també derivarà de l'ampliació de l'aeroport que vostès defensen? I la segona pregunta seria si faria servir els vots del PP per ser alcalde, tal com va fer la senyora Colau amb els vots de Valls.
No els necessitaré, jo, els vots del PP.
Bueno, això també deia la senyora Colau.
No, la senyora Colau sí que els necessita, jo no els necessito.
Sí. Però els faria servir o no, si els necessites?
No, perquè si no els necessito, no. Si me'ls volen donar, perquè a mi ja m'ha passat, a mi m'ha passat que el PP m'ha donat vots grats i et amore. No diré que no els vull.
Això és el que va fer Colau amb Valls.
No. No, la senyora Colau va fer una cosa que és molt greu. Va utilitzar els vots del senyor Valls perquè no fos alcalde el senyor Maragall. I ser alcaldessa ella. Això és... Això cada un ho veurà a la seva manera. Jo crec que quan tu dius jo mai vull els vots del senyor Valls, quan tu fas això altre que jo dic, que és que per desbancar a un candidat tu acceptes els vots del senyor Valls, doncs jo ho trobo molt greu. Ho trobo molt greu.
Si vostè no és la llista més votada...
Ah, votaré... No. Si no sóc la llista més votada, jo votaré el més votat si no és la senyora Colau. Si és la senyora Colau, evidentment no la votaré, perquè jo deixo ben clar que no estic d'acord amb la senyora Colau.
Per tant, també acceptaria fer un pacte amb un altre partit per desbancar Colau, encara que fos el partit més votat?
No. Ah, sí, jo i tant. Ja li asseguro jo. Sí, ja li asseguro. És a dir, tinc claríssim.
Isabel.
Bé, jo escoltant el candidat Trias, el que veig és que parla de consens, ha parlat de consens moltes vegades, i jo crec que això és important. I jo em plantejo també dues qüestions, no?, i que li vull plantejar al candidat Trias, al senyor Xavier Trias, i és que, per un cantó, sentint el candidat Trias que es posiciona com a candidat, no formant part de cap paraigües de partit, tot i que sabem que el seu partit és Junts
per Partit.
Sí, i és Junts per Partit, però fuig de... per menys en el posicionament sí. electoral, fuig del paraigües ideològic que més ha representat en aquest cas Junts per Catalunya, que és una voluntat d'independència d'una manera determinada, és a dir, la unilateralitat que d'una manera o altra ha anat defensant Junts per Catalunya, per això va sortir del govern, perquè l'acció no li semblava bé, l'acció de...
No.
Quan Junts per Catalunya se'n va d'Esquerra Republicana...
Junts per Catalunya ha trencat amb Esquerra Republicana no només per...
No només, d'acord.
No només pel diàleg, eh?
No només.
Sinó pels models socials i econòmics que ens diferencien i que fan que en determinats moments no es posem d'acord i perquè el president del govern... Pues cessen el vicepresident.
Aquests models socials i polítics ja existien abans, models diferents en quant de tant d'Esquerra Republicana per Junts per Catalunya, per tant era un camí iniciat que ja sabia que hi havia divergència. El que passa que jo no volia parlar de la sortida del govern, sinó dir que jo entenc, per tant, que en aquest procés, la Barcelona que s'espera, o la Barcelona que ofereix el candidat Trias, és una Barcelona que ideològicament no defensa aquesta voluntat d'independentisme unilateral i que el que pretendran aquesta voluntat de consens és precisament buscar punts de confluència amb partits i persones que ideològicament no estan alineats en la voluntat d'independència. Això per un cantó, que em sembla que ja m'ho desenvoluparà. I l'altre, també li volia comentar i preguntar què ofereix el candidat Trias a tot un col·lectiu de persones joves que fins ara han estat molt adscrites ideològicament amb el projecte de Colau. És a dir, com a polítiques municipals, el que representa l'educació infantil, les activitats de gestió, els equipaments, el servei de telecomunicacions, els serveis socials i públics, d'atenció primària, etc. Quina diferència substancial ofereix el candidat Trias en aquestes polítiques municipals que pugui...
Que les farem.
Però les polítiques serien les mateixes?
No, la senyora Colau fa teatre i no aplica aquestes polítiques. És a dir, si vostè parla amb la gent que dona serveis socials a la nostra ciutat, no estan contents amb la senyora Colau. Per què? Perquè és una senyora que ella ajuda en els seus i que no fa el que s'ha de fer, que és tenir en compte tothom. Llavors, jo el que em comprometo és atendre a tothom i escoltar a tots, en els meus i en els que no són meus. Perquè, bueno, i això és el que hem de fer, és hem de fer un plantejament nou de dir, escolta, farem una política per tothom, per tothom. Jo tinc la meva ideologia. Jo em sento un socialdemòcrata, sobretot amb lo social, i bastant liberal amb l'econòmic. Però, evidentment, això a mi em permet entendre'm amb gent molt diferent. Quan va muntar el model sanitari català, que és l'acord més important que jo he fet a la meva vida, aquest acord el vaig tancar amb Iniciativa. Perquè en aquell moment, doncs, alguns partits doncs, no em volien donar el suport i vaig tancar-lo amb Iniciativa. Perquè a la vida pots entendre amb tothom sapiguent cada un el que ha de fer. Això no vol dir, jo no governo amb Iniciativa. No he governat mai amb Iniciativa. Però fer acords puntuals de govern, d'entesa, perquè el país vagi endavant, sí. Si tu fas un model sanitari o tu fas un model de ciutat, el model de ciutat no pot ser 4 anys. El model de la ciutat de Barcelona ha de ser un model pensat per 15, 20, 30 anys. L'habitatge a Barcelona exigeix un pacte a 30 anys. A 30 anys, perquè això no ho arregles en 4 anys.
Ens queda molt poca estona, Enric, sí. Ja per acabar l'última pregunta.
Sí, jo li faré una pregunta bastant directa, perquè vostè ha esmentat el que va passar ara fa 4 anys, quan el guanyador de les eleccions va quedar desbancat per una majoria alternativa. La pregunta és doble, però va en el mateix sentit. Vostè creu que li pot passar el mateix que Ernest Maragall i quedar desbancat malgrat guanyar les eleccions?
Ah, sí, em pot passar de tot.
I segona derivada, pot ser que els pactes que puguin haver a posterioritat després de les eleccions generals, que es configuri un govern com el que ara actualment governa Espanya, si vostè aconsegueix l'alcaldia, el facin fora a continuació?
Jo no crec. Jo sóc optimista, eh? Jo em presento convençut que seré alcalde. També jo ho dic molt clar, si no guanyo, pues la meva dona estarà contentíssima, és a dir, que no passa res. I per tant m'ho prenc bastant esportivament, tot això. Però és evident que jo crec que es necessita un canvi a la ciutat de Barcelona, jugo aquesta aposta, i quedarà clar qui juga aquest canvi i qui no juga aquest canvi. És a dir, aquí... Jo sempre dic el mateix. Jo dic, escolta'm, senyors del PSC, si guanyeu vosaltres, jo et faré alcalde. Senyor d'Esquerra Republicana, si guanyes tu, jo et faré alcalde. I llavors, immediatament els dic, i ara anem a explicar-ho al revés. Si guanyo jo, em fareu alcalde? Sou poc clars? Jo ho explico molt clar. Jo ho explico molt clar. Jo ho explico molt clar de què vaig i com funcionarà i què és el que jo vull. Jo crec que hi ha gent que s'hauria de definir què farà.
Creiem que ja ho hem intentat, però de moment és complicat.
Bueno, jo crec que són intel·ligents i tots esperem a l'últim moment perquè, escoltin, la política és un cert art. I el que hem de fer és fer la campanya i quan acabi la campanya que siguem amics. Passi el que passi. I jo crec que aquesta és l'obligació que hauríem de tenir tots nosaltres perquè al final lluitem perquè la ciutat sigui millor.
Vostè, però, centralitza molt totes les crítiques o tots els mals una mica de Barcelona en la senyora Colau.
Home,
però
és que no té... és que porta 8 anys manant.
Sí, però diu que no té cap problema per pactar amb Jaume Collboni, tot i que ha estat tinent d'alcalde i ha estat soci de govern durant tota la legislatura.
Tinc problemes amb tots, amb el Collboni, amb el d'Esquerra. Jo tinc problemes amb tots, però... Jo
sí que el PSC ha format part del govern.
Però jo sí que m'hauré d'entendre. El que no té sentit, és que, perdoni'm, que vostè em pot anar punxant i que jo acabi dient una tonteria. Doncs jo he de procurar no dir-la.
Ja per acabar.
I faig aquest esforç de no dir-la.
Ja per acabar, deixi'm que li pregunti. Pot ser que veiem a Laura Borràs en algun dels seus actes de campanya?
Oh, i tant. Ja està.
quan comença la campanya, em refereixo als propers mesos.
Sí, però encara no fa 20 dies va estar en un acte meu.
Vostè no l'ha acompanyat cap dia del judici?
No, no l'he acompanyat.
Ja per què?
Perquè ja li vaig dir que no l'acompanyaria. No vaig en aquests actes. Jo crec que he de fer el paper d'un senyor que es presenta com a alcalde. Jo faig el meu paper. I, escolta, la senyora Laura Borràs, doncs, escolta, m'entén la meva posició i l'entén el senyor Puigdemont, que em diu, escolta, em tries, tu fes el que vulguis, que és el que faig.
I parla sovint amb Puigdemont?
Home, tinc una bona relació i afecte, i és una persona que mereix molt respecte.
Dono per fet...
Però mai em diu el que he de fer. Perquè hi ha molta gent que diu, Puigdemont et deu dir... No em diu res. Sí que em diu, has de guanyar.
Jordi Pujol, què li ha dit?
Jordi Pujol, que em presenti.
I un cop ja ha acceptat presentar-se, què li diu ara?
Que he de guanyar. Espera que sigui espavilat, que ho faci bé i que guanyi. A mi tots em diuen el mateix, que he de guanyar. Tries, has de guanyar. Em creen una pressió grossa, però això pel carrer també. Ara la gent, escolti... que ha de guanyar. Bueno, jo dic, escolti, però... Jo els dic, jo no puc demanar el vot, però encara. Però, escolti, ja sabrà vostè el que ha de fer, perquè si no guanyo, jo hauré fet tot el possible. Tot el possible. Jo dic, escolti, que no ens passi la intel·ligentada de l'última vegada, que tot un conjunt de gent de la societat civil catalana... Alguns amics meus, es van gastar diners per donar-s'hi al senyor Valls que els hi va aixecar la camisa.
Són les 10 de la nit, senyor Trias. Deixi'm que acabi ja. Li volia preguntar si em pot dir qui el va trucar per anar a la Kings League amb Gerard Piqué. Va ser el mateix Gerard Piqué qui li va fer aquesta proposta o no?
El vaig trucar jo.
Vostè hi volia anar?
Li vaig dir, tu muntes això, m'agradaria veure com funciona.
Ho segueix, normalment?
No ho segueixo normalment, però em té molt impressionat. És a dir, que una persona sigui capaç d'inventar-se una cosa com aquesta, que l'altre dia que hi vaig anar hi va haver un moment que hi havia 2.100.000 persones enxufades, pues a mi em deixa... Jo crec que és interessant anar-ho a veure, perquè te n'adones que el món ha canviat. El món ha canviat. I el que no li agradi, pues, escolta, perdoni'm, que s'hi posi fulles, perquè això és imparable. Això és imparable.
I fent vídeos a TikTok com el senyor Collbon, el veurem o no?
Això segur que no. Això, escolta, ja em va passar un cop, fixi's, amb unes eleccions, les primeres, la gent del meu equip pretenien... que jo pugés amb un autobús a ballar a la Samba amb el Charlie Brown i va pujar al Clos i a mi em renyaven, Trias, què fas, que no puges? Que no... I jo estava allà sota, veia el que veia i vaig dir, escolta, jo aquest numeret incapaç de fer-lo.
M'hauria passat a la història, segur, eh?
Bueno, com... haguéssim passat, perquè ja hi va passar el pobre Joan Clos. Ho van anar ben bé. Perquè això, hi ha cops que hi ha gent que t'aconsella coses que no has de fer. És a dir, és com si tu vas a la Kings League i llavors vols xutar un penalti. Això no té sentit. És a dir, hi ha coses que pots fer i hi ha coses que no les has de fer. Una cosa és anar a veure i enterar-te, ni interessar-te, i una altra cosa és fer el pallasso.
Xavier Trias, candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C.
Gràcies a vostès.
Que vagi bé, molt bona nit.